Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Estem a aquesta hora en aquest estudi de RAC1, la consellera de Salut del Govern de la Generalitat, Alba Vergés. Consellera, bon dia.
Molt bon dia.
I el doctor Joan Guix, secretari de Salut Pública. Doctor, bon dia, ben tornat.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Moltes gràcies. Primer, una pregunta. Com es troba la dona? De moment, només tenim un cas o no?
En el moment actual tenim un cas, però seguim estudiant pacients.
Sí, eh?
Sí.
Un cas només. Com està l'An? Què vol dir que està lleu?
Està lleu vol dir que la seva simptomatologia, la seva clínica, que diem, és lleu, evidentment.
Per tant, pot rebre visites...
No.
No pot rebre visites, eh?
No, està mai...
Ni tapats ni res, eh?
No, tapats, sí.
Val,
però està en mesures d'aïllament.
Val, perfecte. Hi ha una cosa que està passant, que és evident, que és que la comunicació en aquests moments és magnífica en general. És a dir, jo crec que s'està comunicant, cadascú agafa la comunicació com la vol. És a dir, possiblement, com també n'hi ha tanta... També n'hi ha tanta, la gent actua amb una certa... O sigui, jo crec que és un tema, no sé, consellera i doctor, no sé si és un tema més, en aquests moments, psicològic, que no, diríem, víric, que també.
Per això és important, i us dono les gràcies, poder trobar espais, no?, on la gent pugui escoltar de primera mà dels experts de salut pública i fins i tot dels responsables, en aquest cas, del Departament de Salut, d'organització del sistema sanitari, per poder donar els missatges clars, amb total transparència, perquè al final estem aquí per això, i els mitjans de comunicació també hi sou, i per tant agrair-vos doncs aquesta porta oberta a poder-ho fer, perquè la gent es pugui informar bé, i aquesta és una de les nostres insistències grans en un virus que no és per la gravetat, sinó per la novetat, i per tant la inquietud ve molt per aquí, doncs poder traspassar tota la informació directa a la ciutadania en general, també.
Quan això estem comentem el cas que ha passat amb aquesta... És una noia italiana que viu aquí des de fa temps, que treballa per una empresa italiana, tinc entès, i que, jove, té 35 o 36 anys, i que va estar en contacte amb el virus a la Llombardia, no? S'interpreta això, no?
Va estar allà, sí, va estar allà durant uns dies, i per tant el tornar, i ella mateixa, doncs es va adreçar a l'hospital.
Ella va anar a l'hospital directament, va anar al clínic i li van fer les proves i va donar positiu, i ara està en una habitació aïllada. I què pot fer?
Bueno, abans de fer les proves, és a dir, es pregunta, es mira simptomatologia, es mira que compleixi els criteris, el que en diem, doncs, la definició del cas, és a dir, criteris clínics i criteris epidemiològics, i això és el que ens fa definir i anar modificant aquest protocol que és viu. Definir bé quan hi ha cas. I en aquest cas es va establir que sí, que requeria analítica, i per tant es va fer el protocol. És això, el protocol funciona.
Quines mesures especials ha de prendre el personal mèdic que l'està tractant?
És una protecció molt simple. La que han de portar és senzillament una bata d'aquelles que diguem que no deixin traspassar la humitat cap endintre, una màscara i una pantalla, senzillament. I només això.
Han dit que hi ha persones confinades que van estar en contacte amb ella. Estem parlant de quanta gent? Se'ls ha recomanat que no moure's de casa?
En el moment actual són persones sanes, i això és molt, molt important. No estem parlant de malalts. En el moment actual hi parlaven de 25, ara en tenim 33. És una mica de, diguem, com de taca d'oli, anem reconeixent. I aquestes persones el que se fa és demanar-los que es quedin a casa seva, amb confinament, amb aïllament, i ja està, no han de fer res més.
Amb ningú, eh?
En principi, ningú. Tampoc és una cosa... O sigui, poden tenir contacte amb família seva sempre que la seva família prengui unes mesures simples.
Quants dies han d'estar, doctor?
En principi, 14 dies, i cada dia tenen control. Bé sigui telefònic. Estem parlant, insisteixo molt, de persones sanes. Doncs Salut Pública contacta amb ells, els hi pregunta com estan, es monitoritza la temperatura, i en el cas de que apareixés algun símptoma respiratori, llavors actuaríem com si fos un sospitós. Si no, són persones... insisteixo.
100% sanes.
Totalment sanes, i per tant no hem de fer res excepte aquesta precaució.
En el cas d'aquesta noia, que està ingressada, de quina manera es combat aquest virus? És a dir, perquè, clar, ella teòricament ha donat positiu.
No tenim tractament, això ja ho ha dit la doctora Neira. És un... pensem que aquest virus fa que està descobert, que el coneixem, més i escaig. Per tant, l'article important que s'ha publicat de 70.000 casos, que és el que hi ha més informació, és de la setmana passada. Per tant, no tenim en el moment actual cap tractament per combatre'l directament, encara no tenim la vacuna, tardarem un temps, i llavors el que s'ha de fer és senzillament persones com aquesta noia, doncs, que no tenen cap patologia greu, senzillament tractar la febre, tractar el que pugui haver-hi, és un tractament simptomatològic. I en aquelles persones que puguin, si en poguéssim tenir, que tinguessin alguna situació més de gravetat, doncs fer-li tot el tractament que calgués associat.
En el cas que ens ocupa d'aquesta noia, ja ho sé que el codi deontològic del Col·legi de Metges diu clarament que no es pot donar informació de cap pacient si no és voluntat del propi pacient de poder-la donar. Vist però que estem parlant d'un cas d'interès general, la meva pregunta és, segur que el doctor i la consellera, el primer que han fet aquest matí, és trucar al clínic per preguntar si hi ha alguna novetat respecte a la noia. Els hi puc preguntar i diguin fins on em puguin dir si hi ha alguna novetat respecte a la noia en aquest cas.
És que la noia està bé i en un altre cas, i si es tractés d'una altra cosa, no estaria segurament ni tan sols ingressada. Per tant, en aquest cas no és una preocupació clínica i s'informa del cas, perquè és una informació que crec que és d'interès general, no? De dir, és una persona que va viatjar a Itàlia i ara està aquí i ha fet els passos. Perquè els dubtes ara que hi ha més de cara a la ciutadania són gent que ha anat a Itàlia aquests dies i que torna, o gent que hi ha d'anar, i per tant que nosaltres els hi puguem dir doncs què hem de fer, si han de fer alguna cosa i per tant...
Pregunta això molt important. Tota la gent que ha anat en aquestes zones d'Itàlia on hi ha hagut coronavirus detectat, haurien d'anar? Recomana que vagin a un hospital o no? Ui, quina contundència amb el moviment del cap de tots dos, que no.
En absolut. Només en el cas.
Sí.
Utilitzem la consellera ho explica molt bé. La fitxarem com a epidemiòloga molt aviat. Utilitzem criteris clínics, i això vol dir qualsevol tipus de patologia respiratòria que ha d'estar associat amb uns criteris epidemiològics, que vol dir punt d'on t'hagin passat. No? Només en el cas que haguessin estat en aquests llocs i presentessin clínica respiratòria, en aquest cas, haurien d'anar al seu...
Si tinguessin com una mena de constipat
per
o grip...
Per resumir, sí. Quan, si es comencen a trobar malament, amb punt de febre, és a dir, per dir-ho amb un llenguatge així...
Entenguem tots.
Planer, que els entenguem. Si tenen febre o comencen a tenir molta tos i problemes de sensació
sí.
de falta d'aire o el que sigui, aleshores sí que poden dir, escolteu, jo he estat en aquesta zona en els últims dies, la setmana passada. Aleshores estudiarien el cas... I en cas que donés pel servei epidemiològic que tenim, és a dir, pel servei de salut pública, llavors es demanaria l'analítica. Un dels dubtes principals és, jo he tornat d'Itàlia, per tant, on he d'anar perquè em facin l'analítica? No. No s'ha d'anar enlloc perquè et facin res. Si tu et trobes bé, tranquil a casa. Si vols treballar des de casa perquè l'empresa et diu, mira, queda't a casa uns dies, doncs també està bé, no hi ha cap problema en això.
Va, està molt bé això, perquè ara jo vaig fent preguntes de persona que hagi estat a Itàlia i pregunta, molt bé, clar, hi ha una pregunta ara jo que jo no he estat a Itàlia, és, clar, i si jo entro en contacte amb una persona que no ha anat al hospital clínic, que es troba a la mar de bé, però que està covant el virus, em pot afectar, si parlo amb ella?
Parlant amb ella, cal un... Això es transmet per gotetes de saliva, per tant, cal una distància inferior a 2 metres, val? Per tant, hauria de ser un contacte molt proper, no un contacte ocasional.
Val.
En principi, hi ha una possibilitat teòrica, però és molt remota, francament.
Això li pregunto, consellera, que hi ha un segon element important. Ja tenim el sistema d'urgències prou saturat, com perquè ara els saturem més amb gent que es pensa que pot tenir el coronavirus i senzillament no té cap tipus de símptoma que així ho faci pensar.
Per això el millor sempre és trucar primer. Nosaltres tenim el 061 habilitat i si no qualsevol altre telèfon també d'atenció al ciutadà. Nosaltres reforçarem la formació perquè puguin atendre els dubtes de la ciutadania en general, que poden ser aquests, més el de jo he estat o jo vull anar a veure si em sabeu donar informació. I per tant allà se'ls informarà que si no es troben malament, és a dir, si no presenten clínica, com es diu en el llenguatge clínic, si no es troben malament, no han de fer res, que estiguin al tanto, que es rentin molt sovint les mans, que els contactes doncs, siguin absolutament normals i que una mica posar-hi aquest sentit comú, no?, que tenim tots i que al final és simplement explicar-lo i comentar-ho.
Consellera, faig unes preguntes de tipus tècnic a vostè, després faig unes preguntes de tipus mèdic mica el doctor, i així aprofitem la presència de tots dos en aquest estudi. Per cert, no cal dir-ho, que si sou una d'aquestes persones confinades i ens voleu explicar com ho esteu vivint, doncs escolta'm, 669-1010 a través del WhatsApp del Món RQ, 669-1010, esteu escoltant la ràdio, voleu comentar com esteu vivint això, perquè, esclar, efectivament, com ara comentaven tant la consellera com el doctor, hi ha una cosa que és evident, que és si estàs bé, no tens res, estàs mèdicament perfecte, clar, t'has de quedar a casa, i t'has de quedar a casa 14 dies. Que està molt bé, quedar-se a casa a 14 dies, ara, potser tampoc caldria, què vol dir? Però clar, si mèdicament s'ha de fer, s'ha de fer, només faltaria. Però avui llegim a La Vanguardia una informació que a Can Caralleu, un centre, que és on entrem ja en el tema psicològic i en el tema de frenar segons quines angoixes. Jo crec que és molt important que els mitjans de comunicació aquí hi puguem entrar. Resulta que Can Caralleu, que per qui no ho sàpiga, Catalunya és un centre molt reconegut esportiu a Barcelona, van impedir dilluns l'entrada a una part dels pàrvols d'una escola italiana que hi ha al barri de Sarrià. Segons la directora de l'escola, els van prohibir l'accés perquè no podien garantir que el cap dels nens tingués coronavirus. De fet, la setmana passada els alumnes van tenir la Setmana Blanca, alguns van anar a Itàlia, al mateix barri de Sarrià, per cert, el centre parroquial també ha demanat als pares de nens italians que no els portin a catequesi si han estat al seu país recentment. Això és excessiu?
Bé, això pot generar algun tipus d'alarma, però sí que és cert que si, és a dir, no passa res per prendre certes mesures molt, molt normals i que no passa res perquè un dia no assisteixin. De fet, ahir, amb ampli consens, el que es deia és no està prohibit viatjar, en cap cas ni ho ha prohibit l'OMS ni es prohibeix aquí. Ara bé, si són viatges de plaer a la zona de risc, doncs, i es pot evitar, doncs per què no evitar-los? Aquest era el missatge que amb molt consens es va consensuar ahir. De la mateixa manera, doncs, clar, jo no diria tant de prohibir d'anar a algun lloc, evidentment, però que tothom també faci servir els seus propis criteris. Si han estat a la zona i treballes des de casa, doncs és correcte, no passa res.
Des de la conselleria?
I sense generar cap mena d'alarmisme, tot el contrari.
Ja, aquí la història és si les empreses o els llocs o prenen decisions de motu propi. És a dir, aquí, des de la conselleria, penseu fer una mena de decàleg del que s'hauria de fer de cara a això? És a dir, trobar-se gent que digui, vostè ve a una escola italiana? No vinc. Que no deixa de ser un evident exercici de xenofòbia, d'excessiva protecció. Però, clar, a la vegada també hi ha molts pares que diuen, no, és que, clar, si aquests nanos en Itàlia venen precisament d'un lloc on hi ha hagut focus, home, i llavors aquest és el problema on ens trobem moltes vegades, que és, no és tant de xenofòbia, sinó de protecció.
Perdó, no sé si ho he entès bé, però crec que no és perquè sigui una escola italiana.
No, això és una escola italiana en contacte
Ho rebutjaríem del tot, és sí. A dir, com vam dir fa uns dies, no?, amb la població d'origen xinès, això es rebutja del tot, és a dir, no té res a veure amb els orígens, sinó que venia pel fet de que havien estat allà a la seva setmana de vacances o alguna cosa així, no? Llavors això ja és una precaució que es pot prendre i que tampoc no passa res per un dia. Doncs no anar-hi, però en cap cas, evidentment, s'han de posar taxatius amb prohibicions ni res.
Si estàs bé i et confinen 14 dies, com els 25 coneguts d'aquesta noia italiana, tens baixa mèdica? És a dir, la teva empresa ha d'assumir el sou?
Si és perquè els hi hem recomanat nosaltres, si nosaltres a aquestes 25 persones els hi diem, doncs sí, perquè evidentment és a causa d'una assistència mèdica i, per tant, pots tenir baixa mèdica.
Consellera, ahir va córrer una imatge per les xarxes on es veia, abans li preguntàvem també amb en Roger, amb el psicòleg, vam veure dues persones amb monogroc sortint d'una ambulància al barri de Gràcia de Barcelona. Després va saber... Va tenir alguna cosa a veure amb el coronavirus o no?
Bé, nosaltres quan tenim sospites sí que s'activa el Servei de Vigilància Epidemiològica.
Que era el cas, eh? Estem parlant que sigui el cas, eh?
Sí, era el cas. I, per tant, pot ser aparatós, no?, veure-ho, sobretot pel color, i, per tant, pot ser qualsevol bata de protecció 2 o mono de protecció 2. En aquest cas eren monos i era de color groc, i, per tant, és més vistós. És la línia del que deia el secretari de Salut Pública pels professionals sanitaris. És a dir, una bata, una una protecció de mascareta i una pantalla, és a dir, com una mena d'ulleres, siguin del tipus que siguin. Evidentment, aquestes es veuen més aparatoses.
Espanta.
Espanta. És el que toca, per tant, és una sospita, però bé.
Clar, no, perquè no, si és una grip...
No ens agrada que això generi alarma, tot el contrari. Ja, no, si... estem en alarma.
Si parlem de grip estacional, clar, és que sembla una grip estacional, clar, perquè una grip estacional té un altre problema que haurien d'afegir quan parlem de grip estacional, que és que no posen ningú en quarantena.
Home, però en els hospitals sí que es poden aïllar.
Pensem que estem, abans ho ha dit la doctora Neira, estem intentant el que se'n diu la contenció. O sigui, el que volem, no estem actuant en el sistema i arreu per la gravetat de la infecció, diguem-ne, sinó que estem actuant per intentar fer la contenció de l'epidèmia. Què vol dir això? Fer desaparèixer, entre cometes, el virus de la flora habitual que tenim al nostre voltant. En el seu moment, el 2009, vam tenir la grip A, si ho recorden, sí, l'H1N1, no es va aconseguir aquesta erradicació, no es va aconseguir això, i ara forma part de les infeccions respiratòries que tenim cada hivern. Un percentatge elevat dels síndroms gripals són aquella grip A. El que es vol intentar justament amb aquestes mesures és evitar que aquest es quedi a viure entre nosaltres. Aquest és l'objectiu. I per això es fan totes aquestes mesures, per intentar evitar la seva extensió.
Escolta, deixi'm preguntar. Ja tenim moltes trucades. Ahir amb el doctor Trilla vam passar una quantitat de trucades, perquè clar, la gent en aquests moments està...
Sí, normal.
Normal. Ara ens deia, mascaretes, escolta'm, prou. Prou amb el tema mascaretes. És veritat que recomanen, com de la doctora Neira, que això, que les mascaretes, que no cal.
No cal.
No serveix. La mascareta podria ser útil si fos una persona que estigués infectada i llavors portés la mascareta per evitar la infecció. Qui té una utilitat? Però, evidentment, si estigués infectada en el nostre entorn, no estaria passejant-se pel carrer. I la protecció que li proporciona en la persona, aquesta mascareta, és pràcticament nul·la.
En canvi, deia que està molt bé que la gent utilitzi aquests
solucions
líquids...
Alcohòliques.
Solucions alcohòliques. Per netejar, però això no vull.
Sempre.
Sempre, i també amb la grip que tenim cada any, doncs també són mesures d'higiene que sempre s'ha comprovat doncs que van bé. Estem en aquesta fase de contenció i això vol dir que no tenim transmissió comunitària, no tenim transmissió aquí. De moment, els casos que tenim són importats, per tant, detectar-los ràpid, poder-los tractar, que en aquest cas són clíniques molt lleus, i de moment... anar-ho seguint molt.
I això, que volíem fer el mobile del handshaking, que en diuen, de no donar-se la mà, això...
És una mesura més. Val. És una mesura més. Si t'has rentat correctament i freqüentment les mans...
Bé, vist les perspectives, el fet de suspendre el Mobile World Congress va ser una bona decisió?
No era un motiu sanitari, i això ho vam dir des d'aquell moment. Tampoc el tenim avui, un motiu de salut preocupant, i per tant aquí van intervenir moltes decisions ja de les mateixes empreses que havien d'assistir aquí. I per tant no és una cosa de les autoritats que decidissin, perquè no hi havia motiu sanitari.
D'acord. A banda de les 33 persones que haurien estat en contacte amb la dona infectada que ara comentava, ara mateix hi ha... Quants casos sospitosos a Catalunya? Perquè crec recordar que n'hi havia 12. N'hi ha més en aquests moments?
No, més o menys estem parlant d'això.
Gent que ha viatjat a Xina, gent que ha viatjat a Itàlia, la zona aquesta, no? Perquè estaríem parlant d'això, eh? Perfecte. Si em permet, preguntes dels oients. L'Albert és farmacèutic i ens fa arribar aquesta consulta.
Soc farmacèutic titular al Papiol. Ahir va venir una noia dient que venia de Milà i que tenia febre i que estossegava. Li vam dir que fora prudent, que anés al metge, a l'hospital, i que ho comuniqués. Ella va dir que no, perquè no volia que la posessin en quarantena. I la pregunta és aquesta: què podem fer com a professionals de la salut en un cas com aquest?
Una gran pregunta, aquesta. És una molt, molt bona pregunta. És una molt bona pregunta. Perquè, esclar, la gent no vol estar en quarantena, això és evident. Digui.
Ja no podem obligar ningú, perquè no són persones que estiguin malalts. En aquest cas, aquest senyor farmacèutic, com qualsevol professional de la salut, no pot obligar-la. El que sí ha de fer és explicar-li, fer-li reflexionar de que és el més convenient per tots. Pot ser molest.
Comunicar-ho?
No, perquè no estem parlant encara d'una persona malalta. El que se li ha de dir és, com a mínim, truca al 061, o el número de telèfon de contacte, i fem un primer cribatge.
Això vol saber el Marco en relació a la seva mare.
La meva mare té 85 anys
i voldria saber si pot fer alguna cosa de forma preventiva, com prendre algun producte per reforçar el seu sistema immunològic o alguna cosa així.
Curiós, tots dos a la vegada fent que no amb el cap. Fent que no amb el cap. Doctor.
És que ell ho ha explicat molt bé abans, és a dir, no hi ha un tractament ara i, per tant, es tracten els símptomes quan hi ha un cas positiu, que els símptomes és fer baixar la febre i tractar els problemes respiratoris que pugui tenir, però ell també ho pot explicar més
no,
bé,
és aquí això. Aquí sí que li diríem, escolti'm, el problema que tenim actualment a Catalunya, de veritat, es diu grip estacional. Aquest és el problema. Per tant,
vacuni la seva mare contra la grip estacional.
Vacunar quan toca i fer doncs, la dieta adequada, la higiene adequada, de tal forma que, però insisteixo, el nostre enemic en el moment actual, el de veritat, es diu grip.
Permetem, perquè comença la casa per l'autolada, hem sentit a la doctora Neira, aquest matí des de la Síria estem donant una relativa bona notícia o una molt bona notícia. La veritat és que això ho sabran millor que vostès que no pas nosaltres. De fet, la Maria Neira explicava que efectivament és, si es confirma, una molt bona notícia, perquè com ja hi ha alguns metges ja havien avisat, el doctor Guijun, el doctor Trilla, un altre, haurien de veure si a mitjans finals de febrer hi hauria que hauria tocat sostre el virus i que començaria a caure en davallada. Uh-huh. Aquesta informació que ens arriba avui, que no deixa de ser una continuïtat del que estàvem veient ja, que no hi havia una quantitat de morts exponencials, sinó que s'anava frenant en els últims dies, estaríem parlant d'una molt bona notícia i que ens retrataria en aquests moments una situació de com aquest virus s'està desenvolupant?
Sí, en definitiva és una molt bona notícia i nosaltres que anem seguint cada dia, no, els casos que van sortint arreu del món i teníem un ull molt clar a la Xina, però concretament a la zona de Hubei, que era la més afectada i era la que formava part claríssimament dels nostres protocols, doncs veiem aquesta tendència. I era una tendència que portava dies veient-se, cada dia el nombre de casos nous era inferior i, per tant, ara ja podem parlar d'aquesta baixada en aquesta zona. El fet de sortir-nos aquests focus nous, sobretot aquest d'aquí a Itàlia, que ens toca molt de prop, a més, però també el d'Iran, ha trencat aquesta tendència que realment estàvem duent molt positiva. Tot i així, continua sent una molt bona notícia.
Sí, és una bona notícia, també, doctor.
És molt bona notícia. És molt bona notícia, és el que estàvem dient, el que deia molt bé la consellera. Fins i tot no només estava baixant i segueix baixant a Xina, sinó que la resta del món, deixem de banda Itàlia, estan baixant els casos, per tant...
Aquells focus que hi havia hagut a Alemanya i a França, que eren un cas important, però que hi havia hagut transmissió local, estaven absolutament controlats i es mantenien així, no hi havia cap moviment, per tant, tot estava molt, molt, molt controlat, amb la zona més afectada, que era Hubei, que anava amb tendència a la baixa. El fet de sortir aquests dos focus, doncs, ens fa posar altre cop en una mica més d'alerta.
Això què significa? Permeti'm que faci un avançament. Què significaria això per Catalunya? És a dir, des d'un punt de vista mèdic o des d'un punt de vista del virus, això què ens estaria detallant, aquest moviment? És a dir, aquesta baixada vol dir que aquest virus també té un pic, que és un virus estacional? Què ens estaria dient?
Jo m'atreviria a dir el mateix que deia la doctora Neira, que és que no podem etiquetar-ho encara. És a dir, podríem intentar dir que es pot comportar com la grip, per tant és un virus estacional, però encara, com que és un virus nou, no ho podem conèixer del cert, per tant no seria prudent posar etiquetes.
Pregunta per la consellera, un oient en Pau ens diu que porta gairebé mitja hora perquè la tinguin al 061, que és el telèfon del CatSalut. Ens pregunta si s'ha reforçat el servei en previsió de l'augment de trucades que hi pot haver entre la gent preventiva i la gent activa.
Sí que l'hem reforçat i l'haurem de reforçar més. I, per tant, també ens ajudarem amb altres telèfons d'informació que estan a disposició del país perquè discriminem més el 061 en aquell àmbit més sanitari, per professionals, per centres, i de cara a informacions més generals de ciutadania poder utilitzar tots els altres canals.
Perfecte. L'Empar, truca.
Durant el període d'incubació és el pitjor per transmetre la malaltia o ja quan la malaltia està declarada el contagi és més potent?
No, aviam, és exactament igual, insisteixo, ja ho ha dit també la consellera, encara sabem poc de la vida íntima d'aquest virus, no? El que sí sabem, i totes les proves van, és que durant el període d'incubació, a diferència d'altres tipus de coronavirus que només es transmeten quan hi ha clínica, aquest sí que sembla ser que hi ha transmissió, i també, evidentment, mentre hi ha clínica, i fins i tot, quan desapareix la clínica, uns dies més. Per tant, una persona que la diagnostiquéssim, no la donaríem d'alta, per així dir-ho, fins que haguéssim tingut dos analítiques, dos PCRs consecutius negatius.
D'acord. El Marc Manel viu a Finlàndia i té dubtes sobre si venia o no a Barcelona.
Bueno, tinc provat un viatge amb els nens a Barcelona dintre de 3 setmanes, i la meva dona, que és finesa, està una mica preocupada perquè diu que als aeroports és el focus d'infecció. I m'agradaria saber si hi ha algun risc en que viatgi amb 3 nens petits a l'avió a Barcelona dintre de 3 setmanes. Gràcies.
No, no hi ha risc, és el que hem dit, els viatges no estan en cap cas prohibits ni limitats, i menys a Barcelona, que estem en una zona de no risc, i per tant estem en aquesta fase de contenció de si surt un cas, detectar-lo ràpid, tractar-lo, i per tant no tenim un problema aquí.
La majoria de missatges, la majoria... El que ja els vam passar ahir, i el doctor Trilla va dir el que va dir, i suposo que segur, i el doctor Guijo que ho va dir dilluns, que és... Hi ha molta gent que tinc un viatge els propers dies a Itàlia, a Xina, al Japó. Ho he de cancel·lar? I la resposta que se'ls donaria des de la Generalitat, quina seria?
Doncs la que vam consensuar ahir i que...
Amb tots els consellers de tot l'Estat, eh?
Sí, que de fet és la que portàvem en la línia i que de fet tothom defensava, que és les zones que estan de risc i que les tenim així posades en el protocol, que és la Xina en general, inclòs Hong Kong i Macau. Però molt especialment, amb un especial èmfasi, a Hubei, a la zona encara de Hubei, Corea del Sud, Japó, Iran, les 4 regions d'Itàlia. No, això vol dir no tot Itàlia.
Si es pot anar a Roma.
Perfectament.
Es pot anar a Nàpols, com va anar el Barça ahir. Perfectament.
Perfectament. Aquestes 4 zones d'Itàlia, si es pot evitar, és a dir, si és un viatge de plaer, el que sigui, doncs
evitem-ho.
Evitem-ho,
prohibir-ho,
no passa res.
Evitar, sí, si no és estrictament necessari. Una persona que treballa a Milà, per poder un exemple, ha d'anar a treballar a Milà?
Pot anar a treballar a Milà. Si pot evitar-ho i anar-hi d'aquí unes setmanes, quan hi hagi la informació més clara, quan hagi baixat, etc, etc, millor. Mm. Si pot fer-ho en videoconferència, si pot fer-ho a casa, millor. És a dir, si es pot evitar, evitar-ho.
Hi ha gent que diu, vaig a Suïssa d'aquí a una setmana. Coi, vés a Suïssa.
Suïssa, cap problema.
Cap tipus de problema. Clar, és el tema d'agafar... Clar, això, un virus que no sabem exactament quina reacció té, ho estem veient ara, perquè aquesta és una altra cosa que hem de dir. Dels morts que hi ha hagut a Xina, que evidentment amb una població tan bestial com és Xina, estem parlant, efectivament, un mort ja és una mala notícia, evidentment, però estem parlant de que és un país amb una població de moltíssima gent. Hi ha la quantitat de morts i d'infectats que hi ha. De tot el que estem veient, tant al Japó, com el que hem vist a l'Iran, com el que hem vist a Itàlia, estaríem parlant de que les persones que han mort han estat perquè tenien una patologia prèvia.
Majoritàriament sí. El cas de l'Iran, deixem-ho de banda, perquè, diguem,
és més complex.
No quadren els números, i segurament no és per la biologia del virus, sinó per altres qüestions. Però en la resta, tot el món, la letalitat, o sigui, el dividir número de morts per total de pacients diagnosticats, és molt similar al de la grip, i això tant a Xina... com a qualsevol altre.
Per tant, és un virus, perdó, eh? És a dir, és veritat, perquè és desconegut. Amb la qual cosa la desconeixença crea por, crea pànic, crea alarma. És un virus molt global, molt global. M'atreviria a dir que és el primer virus que es transmet via xarxes socials, també. És a dir, que així com a la grip A encara no estaven tan implantades, ara ja estan molt més implantades, perquè recordem que aquí vam tenir la grip A i vam parlar de la grip A i vam parlar molt. Era pitjor aquella gripa que no passa que això que ens estem trobant ara?
Era pitjor. Tinc per aquí alguna dada, i a nivell d'estat espanyol, si no ho tinc malament, vam tenir 379 morts, i un
que no ens en recordem,
de més de 20.000 afectats. I el que és important...
379 morts va haver... És que no ens en recordem, ja,
Que es van atribuir a la gripa. I la gripa A segueix formant part, el que estaven dient, de la flora que forma tot el síndrome gripal que actualment nosaltres tenim aquí.
Per tant,
que
això,
tenim cada any, sí,
amb
sí.
Tots els riscos, que es pot, en aquests moments tot pinta que ha sigut més una alarma mundial de tipus psicològic i que ens ha afectat a tots, i quan dic que ens ha afectat vol dir ens ha afectat a tots, vinguem d'on vinguem, pensem com pensem, guanyem el que guanyem. És a dir, hi ha hagut una mena de por, terror, psicologia, diguem-ho, negativa respecte al que està passant?
És que el fet clau és que és nou i que, per tant, sobretot els primers dies hi ha desconeixement i, per tant, ningú pot dir taxativament res, inclús sempre diem ara, de moment, amb la informació que tenim avui, però vaja, amb totes aquestes setmanes es veuen les tendències, es veu la virulència o la letalitat del virus i, per tant, en aquest sentit, molta tranquil·litat i, sobretot, molta confiança en el nostre sistema, que té aquesta capacitat de detectar molt ràpid i ho tenim tot a punt. El protocol funciona, el protocol és viu, el anem actualitzant si surt informació nova i la gent no pateixi i els hi anem explicant cada vegada que hi ha una actualització de protocol.
Molts dubtes també sobre la missatgeria. La Mireia treballa en una empresa de logística i vol saber què passa amb els paquets.
La meva pregunta és, està relacionada amb la missatgeria. Treballo amb una multinacional de missatgeria i qui em pot assegurar 100% que aquest virus no es transmet amb els paquets, ja que arriben per transport aeri i molt d'aquests paquets en menys de 24 hores.
El pitjor virus mèdic és que és el del 100%. Que aquest és letal.
No podem mai prometre el 100% res. Ni tan sols que demà surti el sol.
Efectivament. Per tant, no, però...
Evidentment, no, les mateixes recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut van per aquí. El risc teòric sempre existeix, i això és un fet. La probabilitat d'aquest risc sigui real és mínima, absolutament mínima.
Bona pregunta del Xavier, atenció.
És possible que algú hagi patit el coronavirus sense adonar-se? És a dir, que pensés que té una grip normal, no hagués anat al metge i després s'ha restablert completament i no s'ha donat compte?
Sí, per descomptat. I no només que hagi tingut una simptomatologia, diguem-ne, molt fluixa. M'he constipat una miqueta. Pot ser, i fins i tot hi ha un percentatge que es calcula entorn del 10%, sempre amb les limitacions aquestes de que encara no hem estat adequadament presentats amb el virus, doncs hi ha un 10% que no té cap tipus de clínica, que estan bé, perfectes.
Una última pregunta de la Ilènia.
Ha mort alguna persona sense tenir cap malaltia de base, o gent jove d'entre 20 i 40 anys?
Sí, alguns han mort, sobretot en la zona de Wuhan. Amb aquest tipus d'epidèmies, quan són desconegudes, la població diana més perillosa és justament els professionals sanitaris. Quan encara no tenim coneixement ni consciència de que estem al mig d'un brot, possiblement no es prenen les mesures que d'alguna forma hauríem de prendre estandarditzadament. Això vol dir, doncs, que una exploració mèdica determinada que impliqui molt contacte, molt proper d'una persona pot significar una infecció amb una càrrega viral molt important i pot passar amb alguns metges a nivell de Xina.
Clar, això són els principis de les epidèmies. Per això els principis sempre són els més incerts, perquè els principis detectes els casos més greus. No tens una situació de saber tots els afectats perquè no els has pogut detectar, perquè te n'adones, no?, amb els casos aquests que són greus, que acaben hospitalitzats, que acaben amb aquestes pneumonies, i aleshores, a mida que passen les setmanes, ara tenim, doncs, aquestes taxes que són molt semblants a les de la grip, etc.
Dues preguntes per acabar. La primera, aeroport. L'aeroport és un centre d'entrada i sortida de gent, és una gran ciutat dins d'una altra gran ciutat, i la pregunta és, s'ha de prendre alguna mesura amb l'aeroport del Prat o no, amb els altres aeroports de Catalunya o no?
No es prendran mesures, i això ja ho han anunciat. Les mesures que s'han de prendre, sobretot, és d'informació als viatgers quan arriben a algun lloc, sobretot que sàpiguen on s'han d'adreçar si tenen algun dubte. Jo crec que això és important, que la ciutadania ho sàpiga, i també la ciutadania que arriba aquí, que ha estat a qualsevol lloc, ni que no sigui zona de risc, i vol informar-se. Nosaltres li hem de poder donar això, tenim el 061, el 112 sempre s'hi pot trucar, això és evident, i per tant aquesta és una mesura clau en els aeroports. El fet de passar pel costat de molta gent no t'augmenta el risc. I crec que el doctor ho ha explicat molt bé abans, el Joan Guix, el secretari de Salut Pública.
I una última pregunta, si em permeten, i ens posarem davant del mirall. Els mitjans de comunicació, o sigui, Hi ha molta gent que ens diu, escolta, està molt bé la prevenció, però, esclar, esteu dient, escolta, tranquil, calma, no passa res, tal, no sé què. N'hem de parlar o hem de deixar-ne de parlar? Jo sé que això estic fent, està fent que digui el que he de fer, però perquè ens entenguem, hi ha moltes vegades que sí que et poses al mirall i dius, home, si estem parlant de prudència, de que no passa res, que estiguem tranquils, que vida normal, potser també els mitjans de comunicació hem de començar a fer vida normal i no estar parlant permanentment d'això.
Sí, el que passa que els mitjans de comunicació teniu una funció especial. Jo dic, en això tothom hi juga el seu paper. Els mitjans de comunicació, al final, responeu a les inquietuds de la ciutadania. Per tant, com jo et deia al principi, gràcies per obrir-nos micros a que puguem donar la informació a partir dels experts de salut pública i dels experts que aneu entrevistant també, a poder donar la informació directa a la ciutadania. Aquest dret a la ciutadania de poder-se informar bé. I en això teniu un paper clau. Parlar-ne més, menys. Vosaltres ja teniu els tensiòmetres de la societat.
Sí.
Sobretot per nosaltres és parlar-ne bé. Mm-hmm. És a dir, parlar-ne amb experts, parlar-ne tranquil·lament, d'una foto no fer-ne una casuística general, sinó que intentar-ho posar tot en el seu context.
Sí, la gent no es pot espantar més, la gent, de lo que ho pot estar. Hi ha una altra cosa que deixi't dir, que ahir vaig comentar una cosa que més vaig veure, i crec que això periodísticament és meravellós. Ahir es va fer viral un missatge que feia Lorenzo Milà, de qui jo sigui una gran devoció periodística, a Televisió Espanyola, d'un missatge d'ell sense mascareta i tal, mentre altres televisions anaven al mateix lloc amb mascareta, i parlant i tal. El bo d'això no és el que deia el Lorenzo, que està molt bé, sinó que el dia abans va sortir mascareta. I algú li devia dir, escolta'm, aquí no fa falta que et posis mascareta. I ell, professional, se la va treure per donar la seva informació. I jo crec que és bàsic, i a partir del moment que diuen a consellera i secretari que el tema de la mascareta, doncs que és que no serveix de res, també ho ha dit l'Organització Mundial de la Salut, potser que els facin cas als que entenen. És curiós, això dels metges. Sempre fem cas als metges. En aquest cas no fem cas als metges, eh?
Clar, i en aquest cas tens una visualització molt clara, no? Estàs sortint a la tele, sortint amb mascareta, dones un missatge que en aquest cas és erroni. I hi havia una reportera que hi anava i a darrere anava passant gent, ciutadania, sense mascareta. Per tant, no lligava. El pitjor que podem fer són missatges incoherents o contradictoris entre nosaltres. Per tant, nosaltres intentem, des de la responsabilitat política, agafar clarament els missatges de rigor dels experts de salut pública que venen des de l'Organització Mundial de la Salut, des de les autoritats mundials, fins a les autoritats europees i els nostres propis equips de salut pública, que són gent preparadíssima i molt acostumada a molta flora i fauna, no?, que a vegades ho diem, que tenim al nostre país i que això és així.
Doncs anirem acabant. Li agraeixo molt que ens hagin acompanyat avui aquí al món RAC1. Clar, estem en unes èpoques que avui hi ha una taula de diàleg. M'imagino que amb això la taula de diàleg és permanent. És a dir, no sé quina relació hi ha amb el nou ministre de Sanitat en la trobada que hi van tenir, però la percepció d'unitat informativa comunicativa que hi ha en aquests moments entre comunitats autònomes, govern de l'Estat, govern de la Generalitat, la sensació és que la percepció almenys és que van tots a una.
És que si ha d'anar així, a nivell tècnic, hi han anat sempre i no, la ciutadania no entendria una altra cosa, i jo crec que hi ha molt consens polític i ahir era una altra de les trobades de coordinació, és a dir, ningú està supeditat a ningú, però sí que ens coordinem i sobretot és molt important el que deia, no donar missatges contradictoris i no fer una cosa i una altra una altra. Si seguim els criteris que marca Salut Pública, estarem fent tots els mateixos i per tant el missatge serà el mateix. I això crec que és clau de cara a la gent.
Avançant-me i posar la vena abans de la ferida, una última pregunta. Hem d'esperar que en les pròximes hores, dies, setmanes trobem més casos a Catalunya?
Sí. Evidentment, és esperable.
Itàlia està aquí mateix. La comunicació, el tràfic, en un sentit i en l'altre, és constant i, per tant, no podem descartar-ho. Ho tenim més a prop que no pas quan el teníem a Xina, evidentment. No passa res. En tant, continuem tenint només casos importats, tranquils. Ens preocuparíem el moment que comencéssim a tenir una expansió comunitària. Estem preocupats, preocupats, vigilants, però no estem atabalats ni estem alarmats.
Sí, la nostra responsabilitat, ara que estem en el moment de contenció, és detectar aquests casos i que no hi hagi transmissió dins la comunitat, és a dir, no canviar de fase en cap moment.
I acabo. Un oient ens pregunta si la vacuna de la grip comuna té algun efecte contra el Covid-19.
No, però és important que les persones que estan en situació de risc de més de 60 anys, patologies, etc., es vacunin cada any de la grip, perquè, recordem una vegada més, amb el que portem de temporada...
Sí, aquesta és molt bona, aquesta dada que donava ahir, que jo vaig pensar, potser que la recalquem més que en altra cosa. Quants morts portem per la grip normal?
41 morts a Catalunya i 434 ingressats greus.
I això és una cosa que no és excepcional d'aquest any. No. Això és anual, no ens alarma, però sí que nosaltres cada any continuem fent campanyes de vacunació a la població fràgil. Més de 65 anys, gent que tingui patologies respiratòries prèvies i professionals sanitaris també sempre insistim perquè són població que està molt en contacte amb aquesta població més fràgil en aquest sentit.
Consellera Alba Vergés, secretari doctor Joan Guix, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí al Món a RAC1, per il·lustrar-nos, per ensenyar-nos i, sobretot, i bàsicament, que és la nostra voluntat, tranquil·litzar-nos. Que vagi bé.